Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Continuem celebrant el Dia Mundial de la Ràdio amb tots vosaltres i amb els nostres col·laboradors habituals que ens ajuden a donar sentit dia a dia al Penedès en xarxa. Ara el so de The Spirit of Radio, de Rush. Els que estem darrere dels micros sovint parlem de la màgia de la ràdio i avui també hem volgut traslladar aquesta pregunta i els hem demanat a uns quants col·laboradors què és allò que fa especial la ràdio.
La màgia de la ràdio és perquè tot l'altre ho pots fer. No has de quedar allà enganxat. Però només que posis una mica el volum una mica alt, pots anar fent tota la feina que has de fer. En canvi, l'altre atreu la voluntat de fer moltes coses. Perquè et quedes enganxat si és una pel·lícula o alguna cosa, et quedes enganxat.
Que és bàsicament que el podem escoltar en qualsevol moment. Ja sigui en directe o en podcast o música amb les aplicacions que hi ha, et dona l'opció de quan necessites algun tipus d'entreteniment, algun tipus de distracció, no?, controlada, doncs que puguis tindre-ho allà a la mà.
Com a oient de ràdio, el que per mi la fa o la diferencia dels altres mitjans de comunicació és aquesta sensació que de proximitat amb l'interlocutor o amb els contertulians que en aquest moment estan en directe retransmetent qualsevol tipus de programa, ja sigui divulgatiu, sigui d'humor, sigui de música, per mi és molt important. També és cert que em permet executar o desenvolupar altres tasques que, per exemple, el cinema, la televisió, no m'ho permeten. És a dir, si tu et poses a veure una pel·lícula, has d'estar concentrat i, d'alguna manera, aturar-ho tot per seguir veient allò que està retransmetent, en aquest cas, la televisió o la sala fosca d'un cinema. En canvi, la ràdio és molt, molt, la noto molt propera. És difícil de definir, però la noto molt fresca com a mitjà de comunicació. I, per tant, quasi a diari escolto la ràdio.
I es diferencia de tots els altres mitjans en què, a part d'oferir-te un ventall brutal de possibilitats de coses, també la gent s'ho ha de currar més. La gent ha d'ensenyar amb paraules i músiques i inputs auditius coses que no estàs veient perquè la ràdio no té imatge. I jo crec que això li dona una màgia diferent i sempre m'ha agradat especialment la ràdio.
Evident, és la proximitat. Aquesta és la paraula, la proximitat.
Per mi és diferent a tots els altres medis de comunicació. Absolutament diferent. La ràdio et permet posar de tu. És a dir, tu imagines, tu crees, estàs sentint un personatge i l'estàs situant allà on a tu t'agradaria que estigués, sents una veu i li poses la cara que tu vols posar-li, aquella que més t'agrada, aquella que, no sé, aquella que et sents més còmode, etc. No? A diferència dels altres que no estimulen la tele, cine, que també són medits molt importants, però no estimulen tant la imaginació, la ràdio és una veu i un missatge. I a partir d'aquí tot el que més ho crees tu. I estic convençut de que si preguntéssim a les persones que no coneixen a qui està parlant, cadascú li posaria uns rasgos i una manera de una cara diferent i un cos diferent, perquè cadascú l'adapta a allò que ell li agrada imaginar o allò com o allò que aquella veu li transmet, no? Una veu és molt important, perquè una veu ens fa creure, ens fa sentir, ens fa imaginar, ens fa pensar, però el resto, el de més, li poses tu. I per mi aquesta és una de les grans diferències, i sobretot la gran possibilitat que tens d'escollir, de triar i de sentir coses diferents. Per mi és una gran diferència. És la diferència.
El que la fa diferent, doncs, jo crec que seria el fet de que no necessites estar constantment pendent d'ella per saber el que està passant. A més que la ràdio t'arriba a tot arreu. O sigui, jo no he vist una tele o una senyal de vídeo que m'arribi al fons d'un barranc, i la ràdio sí que m'arriba.
Doncs bé, jo crec que la ràdio, si hi ha un aspecte clau que la diferencia respecte als altres, és aquest simple fet que tu pots escoltar la ràdio, tu pots escoltar aquest mitjà de comunicació, tu pots fer-ne ús, facis el que facis. Estiguis corrent, estiguis dinant, estiguis estudiant fins i tot. Per tant, és un mitjà que t'acompanya gairebé a tota hora. No com la televisió, que, per exemple, no la podem veure, no?, mentre correm, o, per exemple, no podem llegir un diari, no?, tampoc, mentre fem exercici físic. Per tant, doncs, és un mitjà que t'acompanya a tot arreu i, per tant, sempre el pots tenir present.
Què és el que la fa diferent de la resta de mitjans de comunicació? Doncs aquesta rapidesa en comunicar. Per mi és molt més ràpida la ràdio que, per exemple, les xarxes socials, que ara es diu molt que són immediates, doncs la ràdio et permet aquest dinamisme.
Considero que la ràdio és diferent als altres mitjans de comunicació, ja que simplement una veu et pot transmetre moltes coses, caliu, proximitat, transportar-te a llocs i moments únics, i crec que això té un valor incalculable.
La ràdio és diferent a la resta de mitjans de comunicació en tan bon punt que és el més íntim, el més pròxim, potser, jo crec que és el... És una veu. La ràdio és aquella veu que sempre la pots trobar on vulguis i que t'acompanya en els llocs més íntims, en els moments en què estàs sol, que estàs conduint, que estàs a casa, que tens insomni... És aquella veu o aquella música que t'acompanya. La televisió pot ser lleure, la premsa et pot aportar potser una informació més profunda, però la ràdio... és aquella veu que sempre la tens allà quan la necessites. Més que un mitjà, és gairebé un amic.
Per mi, què la fa diferent d'altres mitjans? Té aquest punt màgic, no? D'una cosa que només escoltes, que t'imagines. Escoltar, en una època jo escoltava molt futbol per la ràdio, retransmissions de partits, i haver-te d'imaginar, fer l'esforç d'imaginar-te cada cosa. I això passa en tots els programes, no? Quan has anat a algun programa en directe i veus com es fa i el que tu reps a casa, no? O inclús coses d'entreteniment, sèries, no? Que s'han fet per ràdio. Clar, és que et porta a un univers, t'obre tot un univers que tu t'has d'imaginar, i penso que això és un exercici molt bonic i molt interessant pel teu cap.
El fa diferent el fet que t'expliquin i et contextualitzin la realitat, que et trobis en programes en el que t'agradi la gent que hi conviden i que t'introdueixin a temes o a moments amb els que tu no hi comptaves, i per tant et sorprengui. El fet de que sempre està de rabiosa actualitat, perquè la majoria de vegades és en directe i per tant van narrant allò que està passant. I aquest explicar, aquest contextualitzar, fa que tu et puguis fer una idea molt més clara, no?, amb aquelles persones que van intervenint. És una mica, et posen en context tota la realitat. És molt completa, la ràdio és molt completa.
La ràdio, a mi, el que m'agrada és això també. Doncs que pots escoltar diferents temes, des de coses que són relacionats amb el teu món, o música, o algun programa, i sempre aprendre alguna cosa. I sempre mentre estàs fent una altra cosa, no?, que després crida més l'atenció i estàs més atent, però és la gran diferència, no?, que la ràdio al final t'acompanya complementant el que estàs fent.
It's not
I en l'última intervenció que festeja aquest Dia Mundial de la Ràdio, ens hem posat nostàlgics i els hem demanat que recuperin records de ràdio.
Ai, la ràdio. Jo ja vaig començar molt joveneta a la ràdio i el que recordo és quan em van donar el premi a la nena més petita que vaig llegir de memòria una poesia que m'havia ensenyat de tradició de boca a boca la meva iaia. I recordo que era el Pere Puiginau, que era el director del Ràdio Sant Sadurní, que llavors estava ubicat a sobre la rectoria, a la plaça de l'Església, i em va pujar, perquè és clar, jo era molt petita, em va pujar a coll perquè pogués parlar i pogués recitar, perquè ni la cadira no arribava al micròfon, és que no es movien com ara, eh? I em va fer una sèrie de petons perquè es veu que li vaig fer molta gràcia i això. El record de la ràdio aquesta, el primer xoc fort de la ràdio va ser aquest.
Així també, que va ser molt xulo, és tindre l'oportunitat de fer d'estar present en un programa en un refugi de muntanya. Però al final és dins del meu sector, no? I em va cridar molt l'atenció i vam anar a un refugi de muntanya i vam estar presents allà durant la missió del programa i després vam acabar fent activitat per la zona. Per tant, va ser un dia molt complet i curiós, va ser molt curiós. I després també, doncs, bueno, clarament, doncs, tindre l'oportunitat de fer una secció de muntanya, d'explicar curiositats, d'explicar anècdotes, tema... Bueno, apropar una miqueta al món de la muntanya, dels guies, de l'aventura, a la gent del Penedès, no? Que això és una oportunitat molt guai que va sorgir així un dia xerrant i mira, ja portem diversos anys, per tant, i que siguin molts més.
I un moment de ràdio, o diversos moments, o diversos moments de ràdio que sempre m'han quedat fixats a la memòria, eren les emissions de Jesús Quintero amb el seu fantàstic programa El Loco de la Colina, quan justament estava fent el servei militar a Sevilla, a 1.000 i escaig de quilòmetres aquí de casa, i ell estava amb el moment àlgid, no? Després el programa sé que també va tenir presència televisiva, però les seves entrevistes les considero genials. Per tant, aquest moment, a l'any 85, de les emissions de Loco de la Colina, han quedat sempre a la meva memòria.
I per mi, recorda la ràdio els meus pares, especialment la meva mare, escoltant Catalunya Música o altres emissores que fessin concerts de música, sobretot clàssica, però no només. I quan arribava a casa ja obria la porta i ja sentia la ràdio que estava sonant i ja hi havia aquesta calidesa especial que feia de dir, bueno, tot està correcte, tot va bé, aquí estamos. Per mi, ja dic, la ràdio ha sigut un punt important de la meva vida i també va ser el primer lloc on em vaig donar a conèixer com a cantant a Ràdio 4, amb un programa de promeses de la cançó, per la qual també és un altre record, als anys 1979, que se dice pronto, i per la qual sempre ha estat present i és una part més de la meva vida.
Home, jo per mi, com un nano de jovenet, el tambor. Ràdio Barcelona feia un programa que era pels nens que sortien, feien contes de nens, que jo, el meu fill, després li vaig traduir per ell. Sortia, doncs, el Ciempiés Curioso, eren uns personatges, tothom d'això, que feien històries per nens petits, a més, vull dir, normalment. I era un gran programa, que es deia Tambor.
Bé, doncs els meus records estan farcits de moments sorprenents i fantàstics de la ràdio. He tingut molta sort, perquè he tingut la sort de participar en molts programes de ràdio, en directe, no en directe, he estat en un estudi, amb diversos tertulians, fent xerrades en ràdio, bueno, en fi, moltes. I tinc molts grans records, no? D'uns ha sortit més satisfet, d'altres menys, però potser m'agradaria destacar un... I m'he emocionat més d'una vegada, en sèrio, no? Perquè doncs, he viscut a través de la ràdio, ja no com participant, sinó també com oient, de moments molt importants del nostre país, no? Bons i dolents, de tots, eh? Moments molt importants d'aquest nostre país. Però sí m'agradaria posar amb el cap un moment en què, bueno, amb la meva germana, que ja no està entre nosaltres, no? Que ja va traspassar ja fa uns anys, i estava jo en un programa, en una ràdio, i va entrar una trucada, m'ha dit una trucada i tal, i quan vaig sentir aquella veu, buah, se'm va el cor se'm va fer petit, i em va entrar una emoció brutal, perquè era ella, no? Entrava en directe i va ser super emocionant. Però tinc molts, clar, tinc anècdotes, i de vegades que t'has sentit malament, i dius, ostres, quin nyap, què he dit, aquí, que no, bueno, en fi, però, i tinc, clar, records de notícies, però no sé, des de que era jovenet i ja era un fanàtic de la ràdio i hi havia el 23F o moments del nostre país de convulsió política o social, o, bueno, molts, la veritat és que molts. Però si em preguntéssiu per un personal i que d'alguna manera em va produir una situació especial i una emoció especial, doncs un d'ells seria aquest que us he comentat, no? Que ara l'estic pensant i m'emociono en aquest moment també. Grans records, la ràdio. No m'agradaria acabar sense dir que jo crec que a mi em ve una mica perquè la ràdio ens ha acompanyat sempre a casa meva. Jo recordo la meva mare treballant a casa, que fent peces, que ara hauria d'explicar el que és fer peces perquè la majoria de gent no ho sap, perquè, no? Perquè Sabadell, que era una ciutat de molt textil, i ella estava allà, bueno, i sempre hi havia una sèrie de ràdio encesa, amb telenovel·les, amb... sempre hi havia una ràdio encesa, no? Per tant, la ràdio forma part de la nostra vida, de tots. I per això dono gràcies a ella per moltes coses que ara podem viure i reviure.
Doncs el record de ràdio que tinc més marcat possiblement és un dia que jo estava a la botiga i de cop em trobo que em truca una locutora d'aquí de la casa i em diu, escolta, vols fer unes cunyes de jocs de taula?
Bé, si m'hagués de quedar amb alguna, seria el dia que jo estava gravant el programa de la Cercavila per Ràdio Vilafranca, que era un programa de preguntes de la Festa Major de Vilafranca, i cada setmana entrevistava dos balls del Seguici. Doncs bé, jo estava esperant un membre d'un ball per entrevistar-lo, i truquen per la porta de Ràdio Vilafranca, i arriba un noi, i jo vaig sortir, evidentment, a rebre'l, i li vaig preguntar, escolta, que vens del ball de Malcasats? Penso que era dels Malcasats. I em diu, no, però vinc a parlar amb tu, Marc Paredes. I, clar, jo em vaig quedar molt sorprès. I quan em va dir, escolta, Marc, que m'alegres molt les tardes, m'agrada molt el teu programa i això, doncs, m'omple molt, no? Perquè que et diguin totes aquestes coses tan boniques que realment la ràdio et pot transmetre i que et vingui una persona i que et digui que, no? Que el teu programa li agrada molt i que bé, que el fas passar una bona estona i l'entretens, doncs bé, per mi això és el millor que em poden dir i aquest motor, no? que m'indica que la ràdio ha de ser el meu futur, sens dubte.
Doncs la primera vegada que vaig fer un podcast en públic, en viu, en físic, que va ser com una experiència molt xocant i va ser molt, molt divertit perquè hi havia aquells nervis de algú que s'estrena per primera vegada, per exemple, en un partit de futbol i està tan nerviós que no pot aguantar-se ni el dia anterior, aquella suor d'aquests nervis tan guais. Per tant, jo diria que aquest és el meu record preferit.
Els millors records de la ràdio que tinc són en moments de viatges llargs en cotxe i amics, on la ràdio posa hits tota l'estona i nosaltres cantem a ple pulmó i ens ho passem d'allò més bé.
Doncs, tot i que no és una tipologia de ràdio que ara escolti molt, el record que em vincula ràpidament quan em dius què recordes de la ràdio és això, anar assegut a un cotxe... sent petit o preadolescent, fosc, amb la meva germana al costat, amb els meus pares al davant, tornant de veure amb algun familiar, tornant d'algun espectacle o tornant de Barcelona o de Tarragona, i el meu pare i la meva mare encendre la ràdio, si era un dissabte al vespre o un diumenge al vespre, i escoltar la retransmissió d'en Puyal i sentir per primera vegada el futbol, descobrir que les victòries d'aquell primer Barça de Ronaldinho a través de la ràdio, que va arribar al futbol abans, no? Abans a mi, per la ràdio, molt més ràpid que no pas per la televisió. Per tant, el record aquest és un record d'infantesa i és com la ràdio, en aquest cas, és sinònim de futbol.
I un record que tinc és que quan jo era petita, a casa meva, els caps de setmana, era el suplement de Catalunya Ràdio, l'escoltàvem tot el dissabte i tot el diumenge. I el Xavi Solà, que era el presentador d'aquella època, per mi era com una persona més de la família. Jo tenia aquella veu, de fet tinc frases incrustades al meu cervell quan feien un concurs i concursos que feien de descobrir personatges i el Voltal, bueno, tinc gravades a la memòria tons i frases d'ell. I una vegada els meus pares ens hi van dur, amb la meva germana i amb mi, quan érem petites, a veure com es feia el programa. I recordo que em va sorprendre molt perquè jo m'havia imaginat una cara molt concreta i de sobte em va sorprendre com era de veritat el Xavi Solà. Em va sorprendre tant que ell també se'n va adonar i recordo molt que em va dir no esperaves que fos així, oi? I jo li vaig dir no. Però és aquesta cosa, no?, de la imaginació que et muntes tu a casa. Però sí, realment formava part de la meva família, aquella persona, perquè l'escoltàvem tots els caps de setmana.
El record de ràdio és el meu avi, que era rellotger i tenia la ràdio sempre engegada quan treballava. Tenia els braços recolzats amb unes fustes per anar treballant la peça i una lupa. I me'n recordo que mentre escoltava la ràdio i deien coses que a vegades doncs, no li semblaven bé, no parava de renegar. I tinc aquesta imatge, no?, d'ell renegant allà mirant el rellotge mentre escoltava la ràdio. És un record de fa molts anys.
I com a record de ràdio, doncs jo, mira, mencionant una miqueta el Ferran Rodríguez, que era un periodista que va fer ràdio i també treballava per altres mitjans, que és el que em va introduir a participar dins de la ràdio en un programa a l'estiu, ara ja fa uns quants anys. D'ell vaig aprendre, de fet, a l'emissora local de Calafell porta el seu nom, i sempre és això, no?, una miqueta el record de qui em va introduir o em va ensenyar una miqueta a col·laborar amb la ràdio.
Segur que totes vosaltres que ens seguiu dia a dia també teniu records de ràdio. Feu memòria mentre ens acomiadem amb la mitiquíssima Radio Gaga de Queen.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Els 12 allotjaments per a gent gran del carrer Vidal A Vilafranca estaran operatius aquesta primavera. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha iniciat aquesta setmana el seu projecte d'alcaldia de proximitat al barri del Centre. Allà, en roda de premsa, ha explicat que l'edifici del carrer Vidal, que s'està rehabilitant per acollir 12 allotjaments per a gent gran, estarà operatiu aquesta mateixa primavera. Les obres es van iniciar a l'estiu del 2022, tenen un pressupost de més d'1.300.000 euros i han rebut una subvenció dels fons Next Generation per valor de 620.000 euros. A l'antic edifici d'urgències del carrer Vidal, amb planta baixa, tres plantes, pis i coberta, s'han reformat íntegrament 1.154 metres quadrats, creant 12 allotjaments temporals per a persones de més de 65 anys, un d'ells adaptat i la resta accessibles. Les bases i la convocatòria per accedir a aquests allotjaments es faran públiques molt aviat. La Fiscalia demana 16 anys de presó per a l'acusat que va abusar d'una menor mentre la cuidava al seu domicili a Cunit. Fiscalia sol·licita 16 anys de presó per a un home acusat d'agredir sexualment una menor a Cunit. Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'investigat va demanar a la jove que ballés amb els pantalons i la roba interior abaixats a canvi de dues monedes d'euro mentre la cuidava al seu domicili. La noia, amb una discapacitat d'un 33%, hi va accedir i després el presumpte agressor li va fer tocaments. Els fets es remunten al 28 de desembre del 2021. L'acusat es troba en presó provisional des del 5 de març del 2022, després que la mare ho denunciés. El Ministeri Públic també li reclama una indemnització de 15.000 euros de responsabilitat civil. El judici està previst que se celebri el dia 16 de febrer. L'ANC presenta la llista cívica per la independència a Vilafranca. De l'1 al 14 de març, els socis i sòcies de l'Assemblea Nacional Catalana estan cridats a les urnes per decidir si l'entitat ha d'impulsar o no una llista cívica per la independència a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. L'ANC ha presentat la llista en una xerrada a l'Auditori del Vinceum per apropar-la a tota la ciutadania i resoldre dubtes amb les ponències d'Uriel Bertran, coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs de l'Assemblea, i Núria Marín, vicepresidenta de l'ANC. L'impuls d'una llista cívica per concórrer a les eleccions al Parlament és una de les propostes que inclou el Full de Ruta 2023. I el grup de Clariana triomfa a les rues del segon cap de setmana de Carnaval al Penedès. La pluja de divendres i el fort vent del dissabte marcaven el segon cap de setmana de rues de Carnaval al Penedès. El grup de Clariana ha estat un dels dominadors en l'apartat de premis, assolint el primer lloc en les rues de Calafell i de Cunit. Dos dels tres grups de Carnaval d'Olèrdola han acabat també el cap de setmana en premi. El grup de Sant Miquel, Tots per un, va assolir divendres a la nit el segon lloc en la batalla de Còrios a Cunit, i el de Moja obtenia el segon premi en l'apartat de carrosses visitants de Calafell per darrere del grup de Carnaval de Clariana i superant a Xelolos de Santa Margarida i els Monjos. A Cunit, la segona posició de la rua era pel grup Fempinya i el tercer premi per Gresca Team Sardinyola. Des del grup de Carnaval de Sant Miquel destaquen que en la batalla de Còrios s'ha tingut en compte el ball, la disfressa i la diversitat d'edats del grup. El grup de Moja feia notar que la pluja i el vent van impedir que es despleguessin prestacions i moviments espectaculars que estan integrats en la carrossa al Déu de la Mort.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. I després d'escoltar molts dels nostres col·laboradors i col·laboradores en aquest Dia Mundial de la Ràdio, continuem amb les seccions habituals, en aquest cas, receptes maridades amb bons vins. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
I seguim amb gastronomia i per això tenim dos cracs a l'altre costat de la línia telefònica. Tenim el David Bernet, xef del Vell Papiol de Calafell. Molt bon dia, David.
Molt bon dia.
I tenim el Xavi Roig de Cal Fer-ho. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, ja hem passat el carnaval, ens sentim setmana de Sant Valentí, hem tingut una setmana enrere problemes pagesia que per fi han sortit al carrer. Avui què plantegem? Com ho fem el tema de novetats?
Doncs estem en una... També, bueno, hem tingut la setmana passada doncs, la Barcelona Wine Week, que ha sigut una fira important pel sector del vi, on s'han presentat doncs, a Barcelona, per una fira professional, era això, la Barcelona Wine Week, i s'han anat presentant doncs, diferents productes del voltant del vi. I una mica doncs, també alguns cellers han aprofitat doncs, per presentar coses noves o, bueno, o almenys donar-se a conèixer a través de... I nosaltres hi hem participat i portem doncs, una setmana doncs, de tastar moltes coses i bueno, al final és el que ens va bé aquests dies de febrer, més tranquils de feina per anar coneixent novetats. M'he centrat bastant en tastar Priorats i Montsants, perquè, mira, era una mica un tema que tenia pendent i ara, doncs, a l'hivern, doncs, els vins negres van bastant bé i llavors, per això, doncs, una mica he tastat un celler que es diu Celler de l'Era, que m'ha agradat molt, que és un Montsant de Cornudella. Després...
D'aquí al costat de casa, Xavi? Bueno, de Cornudella? Home, de Cornudella de Domens.
Com? De
Cornudella de Domens? De Sant Jaume dels Domens?
No.
Ah, no, m'he equivocat del municipi.
No, aquesta és la Cornudella que és cap a Siurana, sota el pantà, tocant el pantà de Siurana, que és des d'Eo Montsant, que rebre que l'Eo Montsant dona tota la volta a el que és el Priorat, diríem, i llavors ja és com una anella al voltant del Priorat, i bueno, i ara estem una mica amb això, amb els vins, tastant vins negres, perquè bueno, estem a l'hivern, tot i que està fent alguns dies de pluja, un mini pluja, i alguns dies que està fent un solet de primavera, però ben primavera.
Tal qual. I tu, David, què tal? Com ha anat?
Molt bé, doncs una mica amb la ressaca encara carnaval, però bueno, encara durar.
I seguirà, no? Encara ens queda una setmana.
Sí. I llavors, bueno, una miqueta, doncs, el tema dels productes, doncs, bueno, potser el que comentaves una miqueta al principi, no?, dels pagesos, que potser sí que seria una miqueta el tema, no?, de que és, bueno, que és una cosa que ja fa tant de temps que ho diem.
Tal qual. Han trigat massa, no?, a sortir. O és la meva percepció?
És que és cert que... Potser aquest últim any, jo pel que parlo amb ells, potser aquests últims anys, potser ja s'estan passant una miqueta, no?, les administracions.
Ja.
I ens passa a tots, també ens passa amb nosaltres, també ens passa amb això, no? Llavors, és una miqueta... Jo crec que és una suma de totes coses, Però amb el tema dels pagesos és primordial, no?, perquè sempre... saps què fa la sensació? I és la sensació, jo crec que és la realitat, perquè ho he sentit molts cops, que si ho mires per tant per cent, quin tant per cent de vots són el sector de la pagesia? Quin tant per cent de la població són? Llavors, em sap molt de greu, dir això, i al final no creure, no?, com que les administracions puguin ajudar, però és que... Ha de canviar tot molt perquè puguin d'això. L'únic que jo puc dir és que nosaltres sí que podem canviar poques coses, no? I això que fem a la ràdio, de parlar de producte, no?, de la gent consumir producte, doncs això jo crec que al final hem d'anar per aquí també.
Uh-huh. Una mica prendre consciència, no?
Sí, tots prendre consciència.
Pedagogia.
Pujar aquest tant per cent, que ells diuen que és el sector primari, però que no, que és que aquella frase que amb el menjar no s'hi juga.
Tal qual.
és tan senzilla i tan, no?, entenedora i tan clara i tan d'això que no ho entenc. No ho entenc per què no.
De fet, veiem tractors, no?, que posaven la nostra fi i la vostra gana. És a dir, això era bueno, tremendo, però és que sembla que no siguem conscients, no?
Sí, no sé. Ànims tot el sector i, bueno, que és com seguir sumant, no?
Exacte. Doncs, si us sembla bé, David, Xavi, comencem amb el primer plat, a veure què ens has preparat.
Doncs mira, el primer plat va una miqueta també dedicat als pagesos una miqueta del Gran Penedès i especialment als del Garraf, no?, que són els que van mantenir aquesta verdura, d'acord?, els espigalls. Els espigalls, podríem dir, doncs, una... no? Una verdura emblemàtica d'aquí, i, bueno, i que la van salvar, en aquest cas, Pagesos de Garraf, no? Que ara no en tindríem. Ara ja, per sort, ja hi ha més llocs que es cultiven, d'acord, del Penedès. I llavors la curiositat d'això és una miqueta sempre el tema del nom. Si són brotons o són espigalls.
No? Ah, sí.
Teòricament, el brotó seria aquesta mateixa planta a finals d'any, l'any passat, el que fa és brotar, d'acord? Llavors fa aquests brots tendres que s'aprofiten. Llavors, l'altre cicle de la planta seria el d'espigar, d'acord? Uh-huh. Llavors, diguéssim ara, el que és això, doncs s'espiga i s'agafen els espigalls.
Sí.
Però, bueno, és veritat que Vendrell, per exemple, espigall, deia, la gent de Vendrell no ho diu mai, diu sempre brotons. El Garraf diuen més sempre espigall, vull dir que també és una miqueta com li vol dir cadascú, no? Perquè això seria una col brotonera, d'acord? I per cuinar aquest plat, bueno, nosaltres farem un trinxat d'espigall, val? Amb la seva patata, amb la seva botifarra, no? La setmana passada va ser dijous gras, dijous llardè, encara no som a Quaresma, doncs encara aprofitem. Llavors, per fer aquest trinxat, el que farem primer doncs, és pelar unes patates, d'acord? Jo recomano, doncs, bueno, una patata blanca, d'acord? Que quedi ben bullida. El que farem és pelar-la. Bueno, primer la pelem, perdoneu, la tallem a trossos, la bullim, d'acord? I quan veiem que porta uns 10 minutets o així, el que farem és afegir els espigalls. Els espigalls que és com s'han de netejar. Era per baix, costa una miqueta d'explicar, però el que tallaríem seria la part de baix, la tija,
sí.
D'acord? I deixaríem més la part de l'espigall i la part del superior, doncs ben tallada en trossets i ho tiraríem a dins com si trinxéssim espinac, no? Com si trinxéssim bleda, d'acord? Si teniu més paciència o més temps, doncs el tronc, d'acord? També el podeu guardar i després es pela i et pot servir per una altra recepta. Això un cop estigui bullint, la patata estigui cuita, l'espigall necessitarà uns minuts, però no massa, l'aigua salada, el retirarem, l'escorrerem, d'acord? I el que farem, doncs, com un trinxat de la Cerdanya, doncs farem un trinxat del Penedès, d'acord? El que farem és, amb una forquilla, doncs, trinxar-ho tot. Què farem, llavors? A part, prepararem aquest trinxat agafant una miqueta d'all, tallat a laminat, d'acord? I cansalada. Això ho sofregirem, cansalada talladeta de huet, ho sofregirem una miqueta, que agafi una miqueta de color, i tot seguit agafem una miqueta de botifarra negra i també quatre quadradets, també ho ficarem diguéssim, amb aquesta paella amb oli, que sofregeixi, que agafi gust, que s'agafi també a la paella, no passa res, i afegirem doncs, aquest trinxat que hem fet amb la forquilla dins de la paella. Llavors el marcarem com si féssim un típic trinxat de la Cerdanya, com si féssim una truita sense ou. D'acord? Ho remenem primer al principi perquè tot quedi homogeni, apretem i deixem doncs, fer una capa per sota, que quedi dauradeta, el girem com si fos una truita, d'acord? I daurem l'altre costat. Ho traiem i ja tenim el trinxat. Després marquem una miqueta unes rodanxes de botifarra blanca, de botifarra de negra, unes làmines de cansalada, i ho fiquem per sobre per acabar diguéssim, de ficar-ho més contundent, aquest trinxat. Però la base del trinxat, aquesta, seria la trinxat del Penedès d'espigall.
Molt bé. Xavi?
Doncs anarem un del Penedès, i llavors jo crec que aniria molt bé un xarel·lo, però un xarel·lo una mica especial. Com hem parlat abans, bueno, d'això també hi ha una mica de moguda dels petits elaboradors que estan, doncs, amb la idea de que, bueno, s'està creant una associació que es diu Vida Penedès, que hi ha, doncs, quasi 20 cellers o 20 petits elaboradors que estan, aquests petits elaboradors, doncs, intentant donar valor al seu raïm, al seu producte, però més aviat són pagesos, que diguem que la seva idea és acabar i fer tot el procés. I llavors aquí la meva idea és recomanar la fita, que és del Martí Torrellardona, i és un que es diu el xarel·lo de les granges, que és un xarel·lo que el brisa, vull dir, brisa vol dir que el macera amb les pells com si fos un vi, negre, que l'elaboració seria semblant. I llavors és algo que jo crec que hi aniria molt bé, perquè és molt gustós i et dona llargada. Estem en l'anyada 2022, però és un vi que té un recorregut llarg, molta persistència, volum de boca, i, bueno, i és potent per aguantar un plat així potent. I té aquestes notes una mica vegetals, que també, doncs, clar, amb els espigalls que són vegetals, doncs hi va molt i molt bé.
Molt bé. Doncs, David, segon plat.
Bueno, el segon plat ens anem ara, per exemple, a la Llotja de Vilanova. Val la pena, doncs, no, és el que dèiem, no?, que també el peix té una miqueta de temporades, i ara realment tot el tema del que és el llenguado, el rèmol, no?, el turbot, són aquests dos peixos, doncs, de què surten més. Llavors, avui farem uns filets de rèmol. El que passa que sí que primer volia explicar una miqueta la diferència entre el rèmol i el turbot, no?, perquè aquí en català i en castellà hi ha el rodaballo,
sí,
d'acord?, el rodaballo. En català el rodaballo seria el rèmol empetxinat, d'acord? Hi ha dos tipus de rèmol, hi ha són dos peixos similars, la diferència que tenen, doncs, que el rèmol per si sol, doncs, té unes escates, és més finet, i en canvi el rèmol empetxinat, doncs, no té escates a l'esquena, la part, diguéssim, negra, i té com unes punxetes, i per això se li diu rèmol empetxinat. El que passa que en català sí que ho separem, i en canvi en castellà molts cops veiem turbot o rodaballo a molts llocs i hem d'especificar que són peixos diferents. És una miqueta com el gat i la llebre, no?
Vale.
La llebre. Sí. I els dos peixos són boníssims, però és veritat que el rodaballo o el turbot, el rèmol empetxinat, és molt més preuat perquè té més greix que el rèmol, d'acord? Però que hi ha aquesta diferenciació.
Vale.
Llavors, bueno, els dos peixos, doncs, fantàstics. Avui, pues, el que comentem és aquest rèmol, no? Aquest rèmol que llavors és més assequible al que seria del turbot o rodaballo. Això el faríem a filet, d'acord? I jo insisteixo una miqueta amb el marisc, que és de temporada, que són les galeres. Les galeres, perquè ara és quan realment, com diuen els pescadors, que estan ovades, que és quan tenen més gust. El que faríem primer és fer un brou de galeres. Agafaríem aquestes galeres i tallaríem el cap i la cua, d'acord? I deixaríem el cos per fer la recepta. El que primer que faríem una miqueta seria la salsa aquesta de galeres. Una cassola una miqueta alta, d'acord? Fiquem aquest cap de galeres amb un bon raig d'oli que sofregeixi i llavors hi fiquem, doncs, verdures picades per fer-hi un caldo consistent. Una miqueta de ceba, una miqueta d'api, una miqueta de porro, una miqueta de pastanaga, algun gra d'all, d'acord? Jo sempre m'agrada ficar una nyora perquè li doni color amb aquesta salseta, d'acord? I safrà també, que li donarà un color maco i a part li donarà aquest aroma més contundent. Quan això anem sofregint, fiquem un bon raig de brandi, deixem flambejar i afegim aigua, d'acord? Això que bulli uns 30 minuts i ja tindrem una miqueta aquesta salseta. La passarem per un colador fi i tindrem aquesta salseta. El rèmol, al final els peixos necessiten poca història, eh? Es poden fer al forn, es poden fer a la planxa, però jo el marcaria el rèmol aquest, d'acord? O amb una planxa o amb una paella antiadherent una miqueta pels dos costats, d'acord? Salat, sempre. I també les galeres, d'acord? Les galeres, aquestes cues de galeres també marcades, les emplatem al plat i fiquem aquesta salsa de galeres i de safrà, que també li donarà aquest toc, aquest punt delicat que tenen els peixos. I en aquest cas el rèmol.
Déu-n'hi-do. Xavi, què et sembla?
Sí. Bé, jo aquí la idea és anar-me'n també amb un xarel·lo, perquè crec que, bueno, estic avui bé de xarel·los, i sobretot, bueno, un xarel·lo que té bastanta acidesa, perquè el xarel·lo és molt polivalent, que ens trobem que hi ha molts gustos diferents. I llavors, amb aquest, llavors és un xarel·lo, també és un celler nou que es diu Celler Cisteller, que està aquí a Sant Sadurní i que forma part també d'aquest col·lectiu Vida Penedès, diríem. I aquest col·lectiu, doncs, ells és el primer any, la primera barema és del 2022, i és el Sergi Canal, que és un veí d'aquí a Sant Sadurní, Sergi Canals, perdona, i que aquest Sergi Canals van estudiar als Estats Units i llavors va conèixer, doncs, la seva parella, que també és anòloga, i ara han tornat i amb vinyes que tenia la família han fet un celler tocant a l'autopista d'aquí de Sant Sadurní, però bueno, i al cap han fet un celler donant molta importància al vinyi, fent uns vins molt frescos i amb molta acidesa marcada, que tenen, això vol dir que tenen un llarg recorregut, que estem parlant d'un vi del 2022, però que té llargada i té un potencial. I són aquests petits projectes xulos i, bueno, aquí hi ha un rigor a l'hora d'elaborar. I llavors aquest és un xarel·lo amb bota, i que crec que també el toc una mica doncs, amb el fumet i tot pues, aniria bé doncs, el toc que té una bota, però sobretot que és l'acidesa, que l'acidesa en ressalta el gust doncs, dels peixos, que ens hi augmenta la intensitat, que és algo increïble, i per això sempre pues, el peix l'acostumem doncs, a acompanyar doncs, amb vins blancs, perquè normalment tenen més acidesa que els negres. I això es diu Celler Cisteller, que és el nom que rebia doncs, la casa d'aquest noi aquí a Sant Sadurní, que era Cal Cisteller, doncs han recuperat aquest nom doncs, de casa seva, i és un vi que s'aniran sentint a parlar d'aquest celler.
Perfecte, doncs ens queda la part que a mi més m'agrada, ja sabeu, les postres. David, em sembla que aquesta m'agradarà moltíssim, oi?
Sí, a veure, a les festes aquí a Catalunya sempre en sabem molt, de dolços.
Vaja.
En sabem molt. Jo aquestes vacances que m'he mogut una mica he trobat a faltar la passió que tenim aquí pels dolços de Catalunya, no? I totes festes tenen, no?
Sí.
I llavors, ara, una miqueta, a últimes hores, últims moments del carnaval, doncs aprofitar una miqueta dels merengues, de les sobrelletes, també, no?, que són aquells dolços doncs, que ara, després, ara Quaresma, ja pot ser un dia, ja parlarem de bunyols, no?, també, que seran més això i això. La merenga, al final, a veure, sí que és veritat que són postres de carnaval, però podem gaudir tot l'any. I, a més, són molt fàcils de fer. Només necessitarem, pues, si, com sempre, la pastisseria sí que té recepta, no?, són uns 300 grams de clares d'ou, 150 grams de sucre glaç d'aquest finet, d'acord? Una miqueta de vainilla d'essència, llavors per fer una espècie de xarop 70 grams d'aigua i 300 grams d'un sucre corrent, d'acord? Què es fa? Es fa aquesta aigua amb el sucre, es fa bullir, que no s'enganxi, que no agafi color, que tingui aquella textura d'almíbar, i es baten les clares amb el sucre glaç. Quan les tenim ben muntades, aquest xarop que hem fet, encara calent, d'acord, l'hem d'abocar com amb un filet molt a poc a poc sobre aquestes clares, que el que farà doncs, és coure-les una miqueta o posteritzar-les una miqueta. Mm-hmm. D'acord? Un cop això, aquest merengue, ja veureu que agafarà molta brillantor, perdona, la vainilla la ficaria amb aquesta aigua, amb aquest xarop que hem fet, d'acord? I llavors aquest merengue ja veureu que agafarà aquest color i agafaríem doncs, aquests motlles que tenim per les magdalenes, podem agafar tranquil·lament, agafaríem una màniga pastissera i ompliríem aquests motlles. Això sí, el forn el ficaríem molt calent, val? A 200 graus,
sí.
I són simplement 2 minuts. Eh? Penseu que només s'ha de fer aquella capeta de sobre doncs, no? d'auradeta i per dins ser malgós aquest merengue.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. A veure com ho acompanyes, això. Xavi.
Pues, com que estem de festa, doncs amb bombolles. Tampoc estem amb un producte que no és excessivament dolç i ens permet doncs, acompanyar-ho amb bombolles. I com que, bueno, típic del Garraf, no sé què passar, jo faríem una malvasia de Sitges amb bombolles, que seria una cosa així. No sé si el merengue és típic de Vilanova i malvasia de Sitges queda una mica malament, però, bueno, és igual. Tenim a parlar del Garraf i d'una varietat superxula. I llavors ens aniríem amb això de la malvasia de Sitges s'està plantant per tot el Penedès. Tot i que era una varietat que estava com reduïda només a Sitges, a l'hospital a l'Hospital Sant Joan Batista, que va quedar una hectàrea de vinya, i ara s'està plantant malvasia en altres llocs. Hi ha un celler doncs, que és dels primers que va començar a plantar malvasia, que és un celler molt petit de Vilobí del Penedès, que es diu Mont Picolis, que és el Picolis és la muntanya que tenen al costat dels pèlegs de Vilobí. Llavors és un ancestral de malvasia de Sitges. Llavors el que et trobes és que et surten aromes de fruita, florals típics de la malvasia, i al mateix temps té l'acidesa de les bombolles, que ens ajudarà doncs, a que no sigui tan pesat el merengue, que ens refrescarà molt, i també doncs, sempre bombolles és sinònim de festa, i carnaval és festa, i ha d'haver bombolles i disbauxa, com diuen, i llavors doncs, per això doncs, també crec que aniria bé doncs, això amb una malvasia elaborada amb el mètode ancestral, que és d'una sola fermentació, que té una bombolla molt fineta, que també doncs, ens lligarà molt bé doncs, amb aquest merengue que preparar.
Escolteu, ens queden un parell de minutets aproximadament. Jo us demanaria, ja que tots dos sou experts cadascú en una matèria, què podríem regalar a les nostres parelles en els vostres actors? David, òbviament, hem de tirar cap a casa. No, un menú al Dei Papiol. És a dir, això és indubtable.
Ja tinc clar. Sí, home, un bon àpat per, no, per celebrar, doncs, el dia de Sant Valentí, que és bastant nou, això, eh? Fa anys, realment, en el restaurant no teníem, no ho notàvem, era algo simbòlic. I com totes aquestes tradicions, pues, s'han arrelat. Pues bueno, mira, benvinguts siguin. Qüestió celebrar-ho tot.
Exacte, que no hi hagi excuses, és a dir, qualsevol cosa.
Eh? Si tenim dolços per tot, també tenim dolços per el que sigui.
Déu-n'hi-do. I tu, Xavi, clar, m'imagino que tirem cap a casa, no? Escombrem cap a casa.
Bueno, al final tot és celebrar i al final també són motius per celebrar coses i al final també ens hem d'acostumar que podem celebrar coses qualsevol dia i obrir doncs una ampolla de cava, pues, això sempre et porta alegria i pot ser a casa, pot ser un restaurant, on sigui, però sempre moltes celebracions ens van lligades totalment amb el que dèiem, amb la gastronomia, vull dir que les festes tenen el seu postre i també hem de celebrar alguna cosa, pues, en depèn de quin menjar, doncs, es queda la festa una mica a mitges i per això ens hem de treballar una miqueta i fer com que dies siguin especials, vull dir, intentar cuinar una miqueta o anar a algun lloc que et cuinin. Bombolles, jo és que, clar, soc fan de les bombolles i també, doncs, com que sempre veiem els cors de color vermell, doncs te'n vas cap al rosat, que té aquest punt, que no sé si és afrodisíac o no, però almenys té aquest punt glamour de vermell, que et dona un punt exòtic, que també et fa que sigui com una miqueta diferent, i llavors també, doncs, vaig cap a les bombolles rosadetes per acompanyar-ho.
Déu-n'hi-do. Doncs, escolteu, moltíssimes gràcies. Us desitgem un bon fi de carnaval, un bon Sant Valentí, si és que ho celebreu, i res, a seguir treballant, a seguir lluitant, que sou els que ens feu pedagogia de la importància que tenen això, el que ara sentim a les notícies, però que dia rere dia amb nosaltres ens feu posar una mica de seny en els productes de temporada i en el quilòmetre zero. Com sempre, Xavi Roig, David Bernet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat fins al dia d'avui i fins aquí un meset.
Molt bé.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.